Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Ara passen uns minuts a les 5, tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Els volem agrair la decisió d'acompanyar-nos cada dia a les 5 a Ràdio Estel i concretament al programa Hora de la Fundació Puigverd. Serà un plaer compartir aquests propers 30 minuts de la tarda d'avui. Com és habitual, cada dilluns i dimarts ens reunim l'equip del programa amb metges especialistes de la Fundació Puigverd, experts en urologia, nefrologia, andrologia, medicina reproductiva i també psicologia. Avui, per deferència de la Fundació Puigverd, estarà amb nosaltres un psicòleg que dedica part de la seva vida a les persones amb trastorns alimentaris. Tot això i més ara, a l'hora de la Fundació Puigverd. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matoses, a la direcció i producció, la Susana Armengol, i a la conducció, qui us parla, Marc Riu. Cada dia abans de començar, escoltem un consell, avui també.
El càncer de pròstata és el segon tumor amb més incidència a Espanya, per darrere del de còlon, i el primer en homes. Al nostre país es diagnostiquen cada any més de 30.000 casos. L'edat és el principal factor de risc per aquest tipus de tumor. De fet, gairebé 2 de cada 3 casos de càncer de pròstata es diagnostiquen en homes majors de 65 anys.
Avui parlarem dels trastorns alimentaris. Coneixerem per què apareixen, com els podem prevenir i com els tracta un professional. Per parlar d'aquest tema i d'aquests trastorns, avui ens acompanya el senyor Alfred Martínez Martín, psicòleg psicoterapeuta, expert en addiccions, dependència emocional i trastorns alimentaris, ajudant a superar-los des de fa més de 20 anys. Alfred, bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda, Marc.
Bé, doncs, si et sembla, explica'ns què és un trastorn alimentari.
Un trastorn alimentari es dona quan una persona comença a tenir una conducta enrarida, no? Que podríem resumir amb el tema de com menja. De com menja, sigui per la forma o sigui pel contingut, és a dir, què és el que menja. Així resumides, de manera molt resumida, es pot entendre que un no fa conductes molt estranyes amb el tema del menjar. No necessàriament que menja poc. Aquest seria un dels tipus d'un trastorn alimentari.
També pot ser que menja molt?
També pot ser que menja molt.
Clar, tan dolent és menjar poc com menjar molt.
Exacte. No? De fet, potser fins i tot no, amb el tema de les quantitats, perquè jo crec que de forma natural també tenim dies, no, que un té més gana, que un té menys, no? I una vessant que és la manera en què un menja i la manera que un controla o vol controlar el que menja, que és el fons de la qüestió.
Clar. Qui el pateix més, aquest trastorn, els homes o les dones? O això no té...
Mira, jo vaig començar, de fet, professionalment, vaig començar a una clínica especialitzada en trastorns alimentaris.
Sí.
De les poques, si no la primera que va haver, no, a nivell privat, especialitzada en això.
Fa molts anys, no?
Sí, fa molts anys. I, de fet, va ser la que va formar part de la protocolaritzar, la manera de treballar-los, etcètera, sí. Junt conjuntament amb altres centres i altres hospitals. I... potser et diria, no, que això fa més de 2 dècades era més comú, més fàcil veure, no, que és una qüestió de dones, no? I de poc a poc, no, segurament podríem dir que està igualat, però sí que és cert que va augmentant, no, a mesura que van passant els anys, amb el tema també dels homes. Ha estat un problema sempre que amb homes, i això és una qüestió que he parlat molt sovint, amb homes ha existit, però sempre ha estat una cosa que ha quedat molt més camuflada.
Yeah.
El tema del menjar, no, a nivell compulsiu és una cosa que en realitat a la que comences a parlar, a la que explica, i molt sovint em passa, no? Jo a la gent quan em diu, ostres, ets psicòleg, tal, menjar, no?
Sí.
Ostres, pues mira, resulta que jo, i t'explica, no? Conductes que en realitat es podrien quadrar perfectament, no? Amb un trastorn alimentari, però en realitat passen desapercebudes i també té molt a veure amb una qüestió de gènere, no? De com es treballen i com es tracten les coses, no? Les dones han d'estar d'una manera, no? La pressió del físic, que està augmentant també amb homes. I llavors el tema que això ha passat molt més d'una manera, això, camuflada, diria.
Té alguns símptomes? O sigui, d'alguna manera podem veure que un fill nostre o un germà nostre pot tenir un trastorn alimentari, no podem fer el diagnòstic nosaltres, però sí que li podem dir, vés a veure un professional, perquè no és normal el que fas.
Depèn del que li estigui passant, pot ser realment molt difícil. Ja. Una anorèxia, no?, que crec que és la que molta gent, no?, de seguida, no?, li ve al cap,
sí.
Pot ser molt molt fàcil de veure, si és greu, perquè hi ha un aprimament important. Tot i així, de dir que moltes vegades les famílies fan una negació del problema, llavors moltes vegades un planteja, no?, com pot ser que una filla no hagi arribat a cert pes i que no s'hagi fet res, no?, abans durant molt de temps, no? I això té a veure amb la mateixa idea de la protecció de la família, no? El fet de no voler veure un problema, no?
Com si prenen droga que també vols girar la cara, no?
Exacte.
Ho veus, però no...
Però no vols veure-ho.
No vols veure, exacte.
Llavors, això, de fet, el que fa és que el problema sigui pitjor perquè no es tracta aviat, etcètera, no? Però hi ha d'altres que inclús així, vull dir, passen molt desapercebuts. Per exemple, el tema de la bulímia. No necessàriament hi ha un canvi de pes, i en realitat el que es pot menjar, no, a nivell visual no té necessàriament per què canviar, perquè es poden donar fartaments, que també es poden donar en l'anorèxia. I ja et dic que en els últims anys ja no estan tampoc els trastorns alimentaris tan definits en general, sinó que hi ha una barreja, no, a nivell de símptomes. Ni una anorèxia pura, ni una bulímia pura. Yeah. Llavors, fa que realment tot això balli molt més a l'hora també de donar-se, no, a nivell, per exemple, a nivell familiar.
Clar.
Llavors, el plantejament és molt sovint això, quan un sí que realment comença a veure que hi ha comportaments estranys que sí que són visibles, no? O jo què sé, mira, el tema de quan una persona s'aixeca de seguida per anar al lavabo de manera continuada, no? Després, just de dinar.
Clar, això ho fan perquè no els hi faci tant efecte, no? Perquè no s'engreixin, no?
No, per exemple, quan fan per un tema de vòmits, no? És una cosa que molt sovint de dir, acabo de dinar i me'n vaig al lavabo. I dius, bueno, mira, un dia potser t'agafa amb ganes, però quan és molt habitual...
No és habitual sempre.
Exacte, és estrany, no? I això i les variacions de pes. Vull dir, també el tema que normalment es dona... I sí que hi ha coneixença de que a nivell familiar pues, hi ha una queixa del propi cos, no? Hi ha aquesta insatisfacció... I això pot donar vies a plantejar, no? Que hi ha molta preocupació pel físic, el descontent del propi físic i que el tema del menjar alguna cosa un percep que la cosa no rutlla gaire bé. Més enllà dels canvis de pes, com comentava.
Esclar, això sí que és visible.
Això és el més evident, sí, exacte.
O molt prim o molt gros.
Exacte, que hi ha canvis. Allò que dius, ostres, passava tant, no? Un normopès, que es diu,
sí.
I de cop i volta resulta que va perdent pes i preguntes i... Ai, no, és que estic en una època nerviosa o no, és que ara tinc menys gana, però dius, s'està mantenint, no, aquesta tendència. Sempre és un factor important comptar que tots ens movem en un pes, és a dir, no sempre passem el mateix. El rang biològic que normalment es planteja com a SA és de més menys un quilo, jo de vegades dic una mica més, però més o menys es planteja això, vol dir que podem ballar això 2 quilos, 3, i és una qüestió força normal que ens passi a tots. Quan realment hi ha variacions més grans, sobretot més de 5 quilos, no? I així, la primera cosa que s'ha de mirar és realment que no hi hagi una qüestió física. Clar. És a dir, no? Derivar al metge, si no? Un diu que no hi ha comportaments de trastorn alimentari, doncs, ostres, si hi ha una variació de pes, el primer que s'ha de veure és que a nivell físic estem bé, no? Que no hi ha una malaltia que està produint aquests canvis. Per exemple, no? Un problema de tiroïdisme, no? que és una cosa a descartar. El que passa que en trastorns alimentaris... molt sovint es nega el problema com passa amb altres addiccions, tu saps, no? I llavors hi ha una banda que és, enfront d'això, pues, la banda de plantejar que s'ha de fer una revisió a nivell mèdic, no? I així, perquè en realitat, no, el que es fa és descartar altres problemàtiques.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Continuem a l'hora de la Fundació Puigverd i continuem parlant amb el senyor Alfred Martínez Martín, psicòleg, psicoterapeuta, expert en addiccions, dependència emocional i trastorns alimentaris, ajudant a superar-los des de fa més de 20 anys. 20 i 25 anys també, no?
Encara no. Crec
encara
que
no?
No els tinc tan comptats, crec, però encara no. Vaig començar abans del 2000. Encara falten uns quants.
Alfred, com s'origina aquest trastorn? se sap com s'origina o el per què s'origina?
Hi ha components que predisposen a patir-lo, com passa amb altres. De fet, les addiccions solen tenir un número de factors predisponents que es diuen que poden ser variats. De fet, això, a nivell de quan parlem de trastorns alimentaris, un factor important, doncs, com podem plantejar, és el tema de la insatisfacció corporal. Ja. Aquí, que hi ha estudis molt interessants respecte al tema de per què es dona, no?, aquesta insatisfacció corporal, és on jo moltes vegades, com dic, estic força enrabiat, i ho dic tal qual, perquè això té a veure amb la promoció que es fa de certs tipus de cos, com a cossos atractius, com a cossos models, no?, i en realitat, com et deia, hi ha estudis molt interessants. Algun el porta a nivell d'imatge corporal, el porta un exprofe meu, i que fa una avaluació de com ha canviat, no?, l'estètica dels cossos a través dels anys. Sí. Clar, això sempre es diu, això no és el que fa que un tingui anorèxia o tingui bulímia o tingui un trastorn alimentari, però fa un camp de cultiu.
Clar, és una guia. Llavors, dir que els mitjans de comunicació tenim una certa part de culpa.
Bueno, com a mínim una responsabilitat social. És a dir, aquí entraríem realment en qüestions que potser no són molt interessants per mi, realment, perquè donen un peu important a una problemàtica molt àmplia a nivell social, però sempre dic, no?, que és el que fa que realment es provoqui un cert tipus de cos, i aquí podem entrar en teories, potser, però molt sovint és aquelles teories que realment un les pot veure molt clares, no? I el tema de promocionar aquests tipus de cos, què és el que un ha de fer, què un ha de comprar, com funciona l'autoestima, si en realitat un no se sent bé ni amb el seu propi cos. Hi ha moltes qüestions importants realment que amb els anys, no?, com va visquent, i sabent que està demostrat que això és una cosa que influeix d'una manera, no?, ja et dic, estudiada, hi ha coses que realment no s'hagin fet fins a dia d'avui. O sigui, jo he estat en trobades a nivell polític, a nivell de mitjans de comunicació, promogudes per l'Associació de l'Anorèxia contra l'Anorèxia i la Bulímia, i hi ha un punt aquell que dius, ostres, s'està dient que això està comprovat, i després la pilota calenta no l'agafa ningú.
Esclar.
Llavors, sí, jo crec que això...
La van passant.
Sí, jo crec que aquí hi ha una banda, no?, que és... No només tiraré la pilota fora, crec que realment hem de fer altres coses nosaltres, que és el fet de començar a deixar, no?, de que ningú ens digui com hem
esclar,
de ser.
Esclar, això seria l'ideal.
No? Però clar, això, per fer això també hem de tenir l'autoestima millor, llavors tot és una pilota que podem parlar-ne
sí.
Però sí que és cert que realment hauríem de plantejar el fet de dir, per exemple, no?, el deixar de fer comentaris del cos, no?, una cosa superimportant que no, molt sovint fa molt de temps que no veiem a ningú i la primera cosa que parlem és, ostres, t'has engreixat, t'has aprimat, no?
Sí,
ostres, qui,
o sigui, si no t'ho diuen, et miren amb una mirada que si hi ha sobrepès és que ja també t'ho estan dient, no?
Sí, hi ha vegades...
Sembla que t'estiguin valorant o examinant.
Bueno, aquest és el tema, no? Que és precisament ens saltem, no?, el vincle, no?, que a vegades tenim amb les persones, no?, el com estàs. Sí, però un com estàs sincer, no?, el fet de dir, m'importa com estàs, és igual, si estàs igual, aprimat,
si estàs gros o prim, com et trobes, com estàs a la vida...
Exacte, sí, i aquí molt sovint també, no?, que a vegades diem, ostres, el cos que ens diuen que hem de tenir, però no ens adonem, no?, de la participació que fem, no?, d'aquest missatge, no?, aquest és constant, no?, acabem de dinar, ostres, hauré de fer de règim per tot el que he menjat avui, i a vegades jo sempre plantejo, dic, moltíssima gent fa aquests comentaris i no pensa fer absolutament res després de menjar tot el que ha menjat, però ja és un missatge que s'ha enviat.
Clar,
llavors,
clar,
les persones que tenen una problemàtica amb això són missatges que els arriben multiplicats per mil o per més.
Ho crec.
És a dir, el fet de plantejar-se el fet de passar un Nadal, per exemple, que és una època molt crítica,
sí,
no? Ostres, ja hi ha l'ansietat anticipatòria de què passarà al Nadal, què hauran de menjar, què... sí, i ja tothom és, ostres, després del Nadal ho he de fer règim.
Ja es parla d'un mes o dos abans fer una mica de règim per compensar el que menjaràs el dia de Nadal.
Exacte, no?
No vius.
No, jo no me'n deia. A més, jo sempre plantejo, dic, és que tot i dir-ho, evidentment, la majoria, per sort de moment, la majoria,
sí,
encara m'atreveixo
sí,
a dir,
sí.
No fa res. No. Vull dir, passa el seu Nadal, passa un casament, passa uns cumples, el que sigui, però el cos ja fa per realment regular el pes. Llavors, doncs, bueno, menges més, potser fins i tot t'engreixes una mica més, però en realitat de forma natural, si continues menjant normal, vull dir, evidentment el teu cos se regularà.
Pel que estàs dient, veig que també aquestes persones han de patir una mica, no?, amb trastorn alimentari, si es miren al mirall i no s'agraden. Si acaben de menjar ja han d'anar al lavabo per mirar que no faci efecte a la menjar que han ingerit. Si van a buscar una talla i no els hi entra, d'un modelet que han vist a la televisió.
Aquí, mira, parlant de batiment, em dones un punt clau important per mi, aquí com a professional, i crec que em mullo, perquè hi ha una banda que és... el plantejament que es va fer, no?, de la cura del físic, jo no sé si te'n recordaràs, Marc, perquè va haver un canvi als anys 80, diria que va ser un canvi d'alguna manera a una preocupació del pes com una qüestió de salut.
Sí.
I aquesta idea, no?, de promocionar la qüestió de pes a través de la salut, que és cert que, no?, el fet d'envellir i pujar de pes no és una cosa sana.
No.
I es va començar a potenciar el tema de vigilar el pes quan en realitat això venia als Estats Units, el fet, el pes, no?, a nivell a nivell mediterrani, no?, amb la nostra dieta i tal,
sí,
no era una qüestió que era realment tan preocupant perquè no hi ha els sobrepesos, no?, que es donaven i es donen als Estats Units, mm-hmm, però es va començar a pressionar per aquí. Jo això ho recordo haver viscut, vull dir...
Sí, 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 tant.
I a mica en mica va agafant terreny i aquí jo sempre dic que només cal mirar les farmàcies, vull dir, una banda que és el fet de com van créixer, no?, tots els productes dietètics i que tenen a veure, no?, amb la silueta, amb la figura, no?,
sí,
i que no tenen res a veure amb la salut, vull dir, hi ha una banda que és el tema de la imatge, i a través d'aquí, no, com el tema del cos ens s'ha anat promocionant fins al punt de realment fer aquest camp de cultiu que parlàvem, mm, i jo sempre dic que a vegades és aquest qüestionament entre el que es diu per salut, el control de pes per salut, quantes malalties mentals, no, està produint.
I tant.
Perquè ja et dic que hi ha una banda que és la idea de salut per un cantó, no, que pot ser molt ben intencionada, més la pressió del tema de quins tipus de cos hem de tenir, està fent una combinació bomba respecte a la societat, que l'últim estudi crec que es va fer, es plantejava que fins un 80% de la població tenim sintomatologia, no vol dir trastorns alimentaris, però sintomatologia, perquè hi ha una banda d'insatisfacció corporal.
És difícil, Alfred, arribar amb un diagnòstic d'aquestes persones?
A vegades sí, perquè a vegades triga molt precisament degut a la dificultat, perquè amb problemes mixtes, com et comentava abans, pot ser molt difícil el fet d'adonar-se'n que un té una filla, no?, un fill amb un trastorn alimentari.
Clar.
Com passa amb moltes addiccions, jo sempre dic que la gent nega que les té, les nega potser cap enfora, però generalment un sí que sap que les té. Llavors hi ha moments en què quan un comença un trastorn alimentari... viu un període que es diu de lluna de mel, en sí, el qual va sentint que controla el que pesa, sí, no?, que s'està veient millor, no?, per la idea que un creu, no?, de com ha de ser. El problema ve quan això es descontrola. De fet, una frase, no?, per dirigir el tema d'un trastorn alimentari, com passen d'altres, que tenen a veure amb l'ansietat i el control, és el descontrol del control. És a dir, yeah, en realitat vull baixar 2 quilos, jo sempre explico, dic, hi ha molta gent que pot dir que vol baixar 2 quilos.
Sí.
I baixa 2 quilos i no passa absolutament res. El tema està quan baixo 2 i llavors vull 3, i després vull 4, i després vull 5, i igualment no em veig bé, no? I dius, és que facis el que facis, perquè això és el que un veu, no? Jo, com, no sé si hem comentat avui, però tu saps que he treballat en internament.
Vull sí dir,
quan un conviu, no? El tema és de la idea aquesta, no? En una clínica i tal, i un veu que en realitat un no està bé mai. És igual, no? Un pot fer el que vulgui, però no s'acaba de veure bé mai. I aquest és el que fa que això acabi convertint-se absolutament en un trastorn. Perquè el problema de fons no és el menjar, ni és el pes, ni és la figura. És la manera que em percebo. La manera en què visc la meva vida. La manera en què visc el control que sento, no?, enfront a qüestions vitals, no?, pues, sigui els estudis, sigui la feina, sigui la família, com em sento de comprès o de compressa, no?, com sento que controlo, no?, d'alguna manera la meva vida. Quan això no s'està donant, no?, que això és part del fons, no?, d'un trastorn alimentari, a vegades, no?, amb aquests factors predisposants, no?, que comentàvem abans, a vegades això desenvolupa o tira per desenvolupar el fet d'un tipus de control sobre una cosa que sembla més assequible, que és el pes.
Clar,
no? Un pot pujar-se una balança, mirar un número, i segons el que un faci sembla que pot controlar que baixi o que pugi. No? I aquí comença la roda. Llavors, pot ser molt perillós quan un comença... Jo tinc pacients que em diuen, no? Jo és que aquí... Jo ja havia sentit a parlar, jo ja sabia com funcionava, perquè per sort jo crec que això hi ha més informació en aquest sentit. Però hi ha gent que et diu, precisament amb la informació que té, diu, no, jo em vaig ficar perquè sabia que això em donaria una pujada d'autoestima, una pujada... I ja et dic, no només pel cos, Dic, aquest sentiment de poder portar.
Clar.
Però, clar, vas veient que això se te'n va de les mans.
Aquí està el...
Llavors, en moments que la persona està, no, que ja et dic, en addiccions, i sobretot quan més greu siguin, sempre hi ha aquest moment de consciència en què un està descontrolat en aquest control suposat. Llavors, aquí a vegades un rep... busca ajuda. Clar. Sigui la trucada, no?, al professional, sigui el fet de buscar informació, sigui el fet de comentar a la família.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Oferim medicina reproductiva. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Entrem a la recta parlant amb el senyor Fred Martínez Martín, psicòleg, psicoterapeuta, expert en addiccions, dependència emocional i trastorns alimentaris, ajudant a superar-los des de fa més de 20 anys. Fred, aquests trastorns que avui parlem es poden evitar d'alguna manera? Hi ha alguna manera de fer prevenció, de que no ens apareixin?
Hi ha diferents nivells de prevenció. Jo crec que, mira, en algunes d'aquestes conferències que ens reunim, no, els professionals experts en aquest tema i tal, jo molt sovint em quedo amb un gust de boca una mica estrany, perquè d'alguna manera estem buscant, no, maneres per treballar, no, aquest tema millor, però crec que es fa molt poc precisament per allò que comentava, no? És com, jo a vegades ho veig com un formiguer, no? Anem treballant els professionals per treballar les persones, no, que ja tenen el problema, però hi ha un formiguer que ajuda a que hi hagi molta més gent, no, amb risc de caure en un trastorn alimentari. Clar. I, sincerament, jo crec que hauríem de fer molt més per treballar aquest punt de partida, no? Aquest camp de cultiu que parlava fa un moment.
Hi ha algun perfil de les persones que pateixen aquest trastorn? Clar, pel que dius, es veuen com persones addictives, no? Perquè seria fàcil, potser, de caure qualsevol tipus d'addicció, podríem dir, o no?
La primera cosa a tenir en compte, Marc, és que, en realitat, tots podem patir una addicció.
Clar.
Segons les circumstàncies a les que ens trobem, realment l'addicció apareix com una manera de portar millor unes circumstàncies que sentim com a incontrolables i que ens fan sentir realment malament. Hi ha d'altres que en realitat un va entrar mica en mica fins que no se n'adona, no? L'alcohol, certes drogues i tal. Però sí que es dona dintre del perfil, no? De personalitat psicològic. Per exemple, amb l'anorexia està més associat a personalitats hiperexigents, hiperperfeccionistes, no? Que realment mai tenen prou, no? Que no valoren, no? Tot allò que aconsegueixen, sinó que sempre estan mirant tot allò que els hi falta, no? I aquí dintre, pues, això que mateix s'aplica, per exemple, al tema del cos. La conducta a nivell de bulímia se relaciona més amb una conducta molt més impulsiva, amb un maneig o una manca, millor dit, de maneig de l'ansietat. I llavors hi ha aquests, a grosso modo, no? Aquests perfils, no? Que es plantegen, no? Abans m'has comentat, perdona, que no volia acabar, deies abans una manera d'evitar, i hi ha una cosa que està també que es planteja demostrada, que és el fet de fer un àpat, no? En família, com a mínim un cop al dia, no? Que en principi hauria de ser una cosa assolible. No, en principi dic, perquè tal i com rimes que portem i tal, però també se sap que en realitat ajuda molt a que no es doni un trastorn alimentari.
Per controlar més i, no?
De fet, jo crec que també té a veure amb el tema dels vincles.
Els
és
vincles,
a dir, el tema del vincle familiar, el tema de dedicar aquest temps a la família.
Alfred, en un minut o una miqueta menys, que tenim poc temps, què podem fer un familiar d'una persona que té aquest trastorn alimentari? Com el podem ajudar?
Aquí sí que recomano, no?, que tu saps com plantejo sempre el fet de recercar ajuda, però recomano que si com a mínim un té dubtes, vagi a preguntar a algun professional expert per veure realment què pot mirar, què pot valorar i tal, per veure si realment requereix més ajuda.
On et podem trucar els nostres oients si volen?
Doncs mira, el nostre telèfon és el 93-289-0046.
93-289-0046.
Exacte.
Molt bé, doncs, Alfred, ha sigut un plaer que s'hagis aquí aquest programa.
Fins igualment. Moltes gràcies, Marc.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti. No oblideu que oferim medicina reproductiva.
Fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i us emplacem per demà a les 5 amb més temes de salut amb el programa És Gran Ser Gran. Gràcies per ser amb nosaltres. Adéu.